Reformes a la llar? A Superfont ens ocupem de posar a la seva disposició totes les eines necessàries per fer de la seva llar l'espai més adequat. I si té qualsevol dubte, consulti els nostres professionals i trobi la solució més adient per a cada situació. Superfont, la ferreteria de Sant Cugat i la solució per a la seva llar. Superfont, al carrer Francesc Moragues 44 i al carrer Girona 4. Superfont, treballem per fer-li la vida més fàcil.
El sabor autèntic i natural, amb garantia d'origen, el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960, treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat, amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Pesca. Festival d'Art, Comunitat i Medi Ambient de Sant Cugat.
Un tema.
Un projecte.
Un agent local més un artista.
Treball de 3 mesos.
Presentació 9 de maig. FESCAM és un procés de treball comunitari que a través de les pràctiques artístiques col·laboratives promou la reflexió crítica sobre Sant Cugat des del punt de vista de la sostenibilitat i el medi ambient, centrant-se en barris com ara Mirasol, La Floresta i Valldoreix.
Organitza Cíclica, les regidories de Cultura, Participació i Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i la Vocalia de l'Àrea de Cultura de l'EMD de Valldoreix, amb el suport del Club Muntanyenc i l'Ateneu Centre Cívic Sant Cugat.
Més informació a www.fescam.cat.
Col·labora Cugat.cat. La vida és local. Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figuera.
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Sentim aquesta música tan fantàstica que fa que el nostre tècnic de so balli sobre del control.
Per un peu,
Passen uns minuts de les 8 de la nit i per tant vol dir que estem amb molta comèdia al programa de les arts escèniques de Sant Cugat, i a Sant Cugat, que avui tindrem una visita molt, molt interessant. Una de les noves figures de la música, jo diria de la música, no del grup, sinó de música del país, que és l'Arnau Tordera, que ens parlarà de diverses de les seves actuacions, entre elles una que es farà aquí a Sant Cugat, però al mes d'octubre. Però ja ho saben, abans, com sempre, homilia de molta comèdia. Avui, estem ara on estem, o és que sempre estem al mateix lloc? Ai, estimats germans, encara que us sembli el títol d'aquest homilia, no és un pujor semàntic. Estem on estem, és a dir, hem arribat on estem ara per diverses raons circumstancials, històriques, econòmiques, morals, ètiques, etc, etc. O és que sempre estem al mateix lloc? O sigui, encara que els noms de les persones, dels països, dels diners, fa pocs anys existia l'euro, per exemple, dels polítics, dels savis, dels pensadors, siguin diferents, sempre es repeteix la mateixa història. Sempre estem alguns, esclar, en el mateix lloc. Ho dic perquè el diumenge vaig veure al Teatre Lliure de Montjuïc Franz Singer, opereta d'una banca privada, de Friedrich Dürrenmatt, estrenada l'any 1959, i el dimarts la pel·lícula Margin Call, de J.C. Chandor, estrenada l'any 2011, que tracta, sense fer esment explícit, de l'operació Lehman Brothers, que iniciava, és un dir, la crisi mundial de la que encara no hem sortit. I sembla que són calcades. Evidentment, no la situació dels personatges, ni la ciutat, ni l'època, sinó el resultat que a partir de determinades maneres de treballar, diguem-ho així, es portava a la misèria a milers, milions de persones, i els protagonistes i culpables de la situació es feien rics i pràcticament no hi havia cap mena de càstig a les seves accions. El llibre El capital al segle XXI, de Thomas Piketty, un economista francès, explica l'evolució històrica de les desigualtats, que sembla que en els darrers temps han crescut exponencialment. I això ho explica des de la Revolució Francesa fins ara mateix. I basant-se en dades estadístiques fiables, ens ve a dir que sempre, sempre, sempre han existit aquestes desigualtats amb pujades i baixades segons les zones del món, segons les guerres, segons circumstàncies de tota mena que han fet variar en algun moment la gran diferència amb l'engany que creixia el nombre de persones que passaven de ser pobres a ser menys pobres, l'anomenada classe mitjana. Però que de veritat això era senzillament un miratge. El dilluns hi van atorgar a la Vilarasau, la nostra conciutadana Emma Vilarasau, filla d'arrelada nissaga santcugatenca, la Creu de Sant Jordi. En el seu discurs, després d'agrair la distinció, la Vilarasau va dir: «Penso que en un país madur no es pot permetre que les injustícies socials i la precarietat laboral esclafin els anhels dels ciutadans, no ens ho podem permetre i no ens ho mereixem». Bravo, Emma, però em temo que alguns dels presents i molts dels absents, però que ho hauran llegit, pensaran: «Ves, què tenia que dir? Això són aquests de la cultura, que ja ho sabem, aprofiten sempre qualsevol ocasió per fer-se els justiciers». Ah, sí. Les dues hores de l'obra d'en Dürrenmatt són contundents pel contingut i divertides per la forma. La pel·li d'en Chandler traspua realisme i verosimilitud amb grans interpretacions. El llibre d'en Piketty t'obre el coneixement d'aspectes històrics que t'havien passat desapercebuts. Les paraules de l'Emma Vilarasau van rebre cops de cap de sentiment quan les deia i aplaudiments, però alguna cosa canviarà? De veritat? Estimats germans?
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, sí, senyor Duart, és que miri, quan escolto això, aquesta homilia, avui mateix, aquestes paraules que ha dit, miri, és que em bull la sang. Aquests els brothers aquests, on t'estan ara?
Els brothers, home, eren germans, Lehman Brothers eren germans, però clar, s'ho feien entre
germans
ells.
Germans Lehman.
Sí, clar. Els germans Lehman, però els germans Lehman, clar, s'ho reclamen entre ells. Sí, els germans clar. No els va passar res. Amb els germans i amb els directius no els hi va passar res.
No els hi va passar res? I que, on són ara?
Bueno, ara deuen estar... Deuen haver obert una altra, o dues o tres financeres...
Vol dir que estan pel carrer, fent la seva vida normal, allò que fan a les Seychelles...
Exactament, potser s'han retirat i es passen la vida millor.
Clar, pobre, això, oi?
Que els hi passi alguna cosa important, no els hi passarà.
Ai, miri, és que això de la humanitat, oi que sí? Abans hi havia això del feudalisme... Això que deien, no, eren primitius, els medievals, perquè aquells feien això del dret de cuixa, els pobres vassalls, però si ara és el mateix, les hipoteques, és allò, és els camps, que estàs lligat a la terra, no pots marxar, estàs lligat al pis.
És el que diu aquest en Piketty, ell fa una exposició estadística i ho va ensenyant i va dient per aquí, per allà, i vas veient que hi ha petits moviments, de tant en tant es produeix alguna cosa, una cosa ho fa canviar. Però després, torna a sortir una altra vegada, dius, escolta'm, però... Estem igual.
Bueno, però
ja ho deia aquell, eh? Diu, tenim el que devem.
Sí, i tant, ja està ben dit, ja està ben pensada ja. Però miri, escolti, jo soc creient, jo crec que hi ha un infern, i que aniran a l'infern i es veurem allà. Bueno, es veurem. Veurem des de dalt les bones persones. Escolti, és que només tenim aquest consol.
Jo estic content que vostè pensi d'aquesta manera. Jo, en fi, ja sap que no sóc creient, però de totes maneres...
Però això sí que ho creu, eh, que sí?
M'agradaria que fos d'aquesta manera. Però escolteu una mica de musiqueta.
Vinga, vinga.
Una mica de musiqueta
avui
que
molt
s'agradi. Mate. Vinga, som-hi.
Aixeques.
El que estem sentint és el grup Obeses i el creador d'aquesta cançó, el compositor i el que ha fet la lletra és l'Arnau Tordera, que si no m'equivoco el tenim a l'altra banda del fil telefònic, però el tenim aquí mateix, com estigués a casa nostra. Arnau, bon, què tal?
Hola, què tal? Molt bé, moltes gràcies.
Com va tot?
Doncs prou bé, la veritat, no em puc queixar.
Tens molta feina. Jo et vaig veure fa pocs dies el lliure amb el Frank Cinquè de Friedrich Dürrenmatt, aquesta opereta tan fenomenal d'una banca privada, que ara estaven comentant amb la homilia que faig al principi del programa que, en fi, sembla, està fet el 59 i l'hagués pogut escriure abans d'ahir.
Sens dubte, de fet comentàvem en un assaig que segurament aquesta obra mateixa, si l'haguéssim llegit fa aproximadament uns 10 anys enrere, ens hauria semblat una cosa passada de voltes i absolutament exagerada, però la veritat és que llegint-la en la contemporaneïtat sembla feta a mida per representar el moment que vivim, sí.
És així, Arnau. Jo volia preguntar-te, vosaltres al grup Obeses esteu dintre de la funció, totalment integrats, tu fas un paper, el paper d'aquell personatge que sempre té a punt les coses pels tots els que van entrant en el seu bar, en la seva cafeteria, i com es va originar el fet que entréssiu en aquest projecte? Com va sorgir?
Bé, en aquest cas li hem d'agrair a Josep Maria Mestres, el director del projecte i de l'obra, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer justament fa més d'un any, quan vaig intervenir a l'acte inaugural dels actes pròpiament del tricentenari, en el qual vaig fer una versió del Cant dels Ocells per orquestra barroca, guitarra elèctrica i veu.
Ho recordo,
també un encàrrec que em va fer ell, i llavors doncs va considerar que per tal de portar el punt de transgressió i una mica també grotesc i fins i tot atrevit en alguns sentits que volia per aquesta obra, doncs Obeses era el grup ideal, i en aquest cas doncs va contactar amb mi, m'ho va presentar i vàrem començar a treballar-hi a partir d'aquest moment.
A veure, tenim una música original del Paul Bucar, però tu has fet una versió, unes versions, vaja, perquè és molt, hi ha moltes peces i molt diverses, que m'agradaria que ens expliquessis si t'has ajustat a la música original, si realment has fet unes versions noves o que fossin bastant diferents, perquè clar, la música que se sent al Frank Cinquè s'assembla molt, no sé, diria per exemple en el segon i tercer disc teu.
Sí, de fet l'obra, com comentes, té una música original d'un compositor que és força desconegut, si més no a nivell autòcton, aquí hi ha poca gent que conegui aquest autor. I llavors, doncs, un cop vaig rebre la partitura, vaig fer tota una tasca d'interiorització d'aquell llenguatge, d'entendre com funcionava aquella música, per què utilitzava certs registres, certs mecanismes de funcionament musical, i em vaig empapar una mica d'aquesta essència per un cop, doncs, un cop adquirit aquest coneixement, fer-ne una versió relativament bastant lliure. En aquest cas, doncs, també en Josep Maria em va donar la llicència per fer-ho i creiem que era oportú que també jo creés música més diversa, més ajustada a la realitat del nostre temps i sobretot un muntatge de les dimensions que té aquest Frank Cinquè. La música original era molt, molt austera de recursos i aquí preteníem mostrar una cosa molt més grandiloquent i, per tant, en aquest cas va requerir un arranjament bastant, bastant notable.
Jo puc dir-te com a espectador que en molts moments em va recordar doncs el clàssic cabaret berlinès a l'època de Brecht, etc. Tot i que estem parlant d'una època que en Durren Mat ho fa això el 59, però clar, per exemple, la visita de la vella dama d'en Durren Mat també presenta molts aspectes d'aquest tipus, diferent, no és una banca, és una senyora rica que arriba al poble on ho havien foragitat fa uns anys, però en definitiva és el comportament humà. Veig que hi ha també la versió es parla del Sergi Belbel. És a dir, Sergi Belbel va col·laborar amb tu, en aquest cas, amb el text, amb el contingut de text, o com va anar això?
Sí, en aquest cas la tasca d'en Sergi va ser fer l'adaptació de l'obra original al català, també adaptant-la una mica amb qüestions d'estil a un llenguatge més contemporani, i llavors jo vaig ocupar-me estrictament de la vessant musical, tant pel que fa a la música pròpiament dita com per la vessant de la lírica, és a dir, la lletra de les cançons i tot el que incumbeix la lletra cantada. Això va córrer a càrrec meu, i en Sergi, com dic, doncs, va ocupar-se pròpiament de l'adaptació al català.
El que vaig trobar fenomenal va ser precisament tota l'actuació musical d'aquest llarg repartiment que dona goig veure tota aquella quantitat d'actors i actrius tan fantàstics, precisament cantant d'una manera ajustada, o sigui, perfectament integrada en tota l'obra. Suposo que tu hi tens a veure amb tot això.
Bé, en aquest cas, en Josep Maria, ell va tenir l'opció intel·ligent per una obra que mereixia grans actors, doncs, d'escollir, tenint en compte que era cantada, podia haver escollit a cantants que també actuessin, i en canvi va optar per escollir actors que poguessin cantar, no? En aquest sentit, la meva tasca va ser sobretot adaptar certs elements de la partitura a les capacitats dels actors, també donar molta importància al col·lectiu, és a dir, a les veus sonant com a cor, fer uns arranjaments que, tot i que no siguessin cantants professionals, poguessin funcionar i en aquest cas, doncs, també poguessin aportar una vivència interessant per part del públic.
Molt bé, doncs escolta'm, m'agradaria comentar també amb tu, doncs, la vostra discografia. Ja ha arribat el tercer disc a partir d'aquell primer Ovacisme il·lustrat, que déu-n'hi-do, i el Zel a continuació, i ara esteu amb el Monstres i Princeses. Aquesta música que feu, que jo entenc que d'una manera volguda vol assolir, doncs, un percentatge molt gran de formes, o sigui, que no es queda en una forma determinada, sinó que les cerca, les busca totes.
Sens dubte, l'afany d'absorció de tots els gèneres i estètiques és present a Obeses, i diria que també és un reflex de la mateixa realitat contemporània. És aquesta realitat tan constant i tan diversa i que fluctua constantment, la que a mi personalment em fascina més. Sempre comento que la vida contemporània és un seguit de quadres, cadascun dels quals no té res a veure amb l'anterior, i en canvi té la connexió mateixa de succeir-se en el temps un rere l'altre. I en aquest cas, doncs, la nostra música pretén inscriure's en aquesta vivència de la realitat, precisament.
M'agradaria que escoltéssim una mica una de les peces de Monstres i Princeses, que és Virus, i tornem a entrar directament amb tu, et sembla?
Som-hi, doncs.
Vinga.
A la ciutat tothom està infectat i no podem fer res per salvar-nos del suplici.
Volem monstres que ens besin amb passió i princeses que ens llencin foc abrasador a la cara. Volem capgirar aquest món avorrit, cercar una perspectiva impossible, un angle desconegut, un matís encara no imaginat. Voleu alçar-vos cada cop que caiguem brutalment a terra i de les nostres ferides de guerra embrollin roses més roges que la pròpia sang. Paraula d'Arnau Primer. Arnau, estàs aquí?
Sí, sí, escoltant-te.
Bé, jo la veritat és que he estat escoltant molt aquest disc, bueno, els dos anteriors ja els havia escoltat, però aquest últim he estat escoltant i he estat llegint, i el primer que haig de dir que, clar, la meva sorpresa ha estat veure que tu has fet una cantata.
Sí, sí, m'agrada que utilitzis aquest terme com més acadèmic, perquè diguéssim que en l'àmbit de la música moderna no es coneix del tot, no?, aquesta possibilitat creativa, gairebé perquè tampoc s'ha utilitzat, no sé si és que la gent no s'hi ha atrevit o també és qüestió de...
Però tu t'atreveixes a tot, Arnau.
Bé, en aquest cas, jo em poso reptes a mi mateix. Crec que sense els reptes, qualsevol artista, si més no, la meva vivència de l'art seria una cosa inútil. Personalment ho penso així.
Clar.
I en tota la tasca creativa, la motivació neix precisament de la voluntat de dir una cosa d'una manera amb la qual encara personalment no s'ha fet mai, no?
Clar, tu acabes aquesta cantata precisament amb uns versos que mi semblen ben definitoris una mica de tot això, i és per acabar ara us pregunto, i no tingueu pressa per contestar, quin valor tenen el bé i la bellesa si no s'enfronten al mal?
Sí, no, és una qüestió que ha estat constant en el pensament de la creació d'aquesta obra, no només a la darrera peça del disc que esmentes, sinó a tota la globalitat de la música. Considerar precisament aquesta dualitat, precisament el títol també s'emmarca en aquest terreny de la dualitat entre el bé i el mal, la bellesa i allò que s'hi contraposa, i la lluita constant que, com a artistes, ens veiem obligats a ser-ne part irrenunciable, no? En aquest cas, la reflexió filosòfica tampoc acaba de tenir una resposta evident, si més no per part nostra, i en aquest cas es deixa, com és sempre recomanable, a l'oient que respongui quan ho cregui oportú.
Amb aquest disc i amb aquests textos es nota, per exemple, la teva formació filosòfica. Tu has estudiat filosofia.
Sí, en efecte, ja em queda una mica llunyà aquells 4 anys de carrera, però de tota manera...
Queda lluny perquè ja no sóc tan jove.
No, però també he tingut uns anys de molta intensitat vital, i llavors això fa que la perspectiva del temps, si més no, es dilati una mica.
Escolta, perdona, és que tinc aquí... Isabel.
Ben volgut, Arnau Tordera.
Tranquil·lisi.
Estic frissant per parlar amb ell.
Tinc una col·laboradora, Arnau, que es diu Isabel Castro, que és una senyora que m'ajuda molt, que li agrada molt el teatre, i que la tinc aquí, i està frisant, està frisant, sí. I faci, entri.
No, jo, el senyor Tordera i jo mateixa, doncs ja ens coneixem.
Coneixen vostès.
Sí, perquè jo sóc molt fan seva.
Ah.
Sí, vaig a tots els concerts, Arnau. Jo, de fet, ja tinc les entrades pel dia 21. Després en parlarem, però escolta, Arnau, jo volia preguntar una cosa. Com és que els discos que feu sempre hi ha temes gastronòmics, el primer, el pa amb tomàquet, després la botifarra amb seques, ara venen les postres en aquest últim disc, la nata muntada, que la servim de totes maneres, no? Això per què? Que és una mena de no sé, de Masterchef català, alguna...
Sí, tot això naturalment té una explicació. Ens hem de centrar sobretot en la primera peça d'aquesta trilogia gastronòmica, que és la peça pa amb tomàquet. En aquest cas és una peça que naixia amb una voluntat artística molt interessant des del meu punt de vista, que és utilitzar l'estètica de la música espiritual negra, és a dir, la música que neix d'un poble oprimit, com a evasió d'aquesta realitat que els impera i no els hi agrada, relacionar-la directament amb una cosa essencialment autòctona i catalana, no? Com era el pa amb tomàquet, i era precisament aquest fet d'explicar una realitat a través d'una metàfora com és la peça. La següent peça, de botifarra amb seques, va sorgir una mica com a mirall precisament de la peça introductòria, que era pa amb tomàquet, i finalment, doncs, en aquest cas, ja que em trobava una oportunitat de poder culminar l'àpat, doncs vaig optar per fer la tercera peça. peça segurament última d'aquesta trilogia gastronòmica, que eren les postres.
Molt ben explicat. Escolti, així ara ja hem quedat ben tips, però en volem més, eh? Jo vull un altre menú,
eh? Està més tranquil·la, Isabel, ara.
Sí, perquè això... No, ara ja ho entès.
No, jo dic perquè, escolta'm, ella sempre volia entrar i jo deia, moment, esperis un moment, sí, esperis estava... un moment, perquè, clar, diu que, en fi, que és una seguidora, bé, ho ha dit, una seguidora de teva, i que va... Diu que aquella cançó del guapo que la canta contínuament.
Ah, sí.
No, això m'ho ha dit abans.
Sí, home, una estètica que li queda potser més pròxima a les festes majors i a l'embalat, segur que la podria ballar.
Segur. Després n'hi ha una altra que m'agrada molt, que és La bona educació.
La bona educació, sí, senyor.
Perquè a mi m'agrada molt perquè vostès sempre fan uns temes així que, escolten, que intenten una mica doncs, fer pedagogia amb la gent. I això també està molt bé. Que sí.
És veritat.
Sens dubte, Isabel, no només en la tasca lletrística de les peces, sinó també naturalment en la música, en ensenyar certs gèneres, precisament el fet de presentar una cantata en un disc d'aquestes característiques també té implícit una tasca pedagògica important. Tot artista ha de tenir en compte aquest element.
Ara, seguint amb això, jo volia comentar-te que el dilluns es va fer una presentació prèvia, no total, de la programació del Teatre Auditori de Sant Cugat, i on es parlava precisament del dia 24 d'octubre, que vosaltres veniu a actuar aquí amb la banda municipal de Barcelona. Aquí em diu Obeses 3D, però m'imagino que es tracta específicament de la presentació del Monses i Princeses.
Sí, és el títol... Hem batejat aquest concert amb aquest títol d'Obeses 3D perquè... La música d'Obeses estarà interpretada a través de tres pilars fonamentals, que són, naturalment, Obeses, la banda municipal de Barcelona i també un cor. Llavors, és aquesta explosió tridimensional de la música exportada a una dimensió enorme, perquè realment hi ha prop d'un centenar de músics tocant en directe i, naturalment, és un concert que tenim ganes de portar als escenaris perquè... Bé, creiem amb tota fermesa que serà una vivència musical inaudita.
La Isabel Castro està ja, diu, a comprar l'entrada.
Sí, de Barcelona, sí, sí, ja la tinc, la quarta fila, a mà dreta, ja ens veurem.
Vostè no va a l'esquerra, ara que hi penso? No va cap a l'esquerra, sempre, vostè?
A veure, mirant l'escenari, a l'esquerra... Ara no ho sé, perquè, escolti, li diré una cosa, senyor Duari i senyor Tordera, vaig comprar les entrades fa... Ara just un any.
Què diu?
Sí, senyor, perquè vaig dir no em vull quedar sense. I em vaig comprar quatre i, escolti, sap què li dic? Que encara no sé amb qui hi aniré.
Mare de Déu.
Home, doncs van sol·licitades ara.
Calla. Potser podria fer... No, jo rebenta dels obeses no em faré pas. Si convé, m'estiro allà i em poso a les quatre butaques ben tranquil·la mirant el concert estirat.
Aquesta gira, Arnau, suposo que serà llarga.
Sí, sens dubte. De fet, durant els primers mesos intercalarem sobretot concerts propis d'Obeses, és a dir, amb el format habitual de quartet i també el concert de 3D que comentàvem ara. I llavors ja tenim tot un inici de gira plantejat per diferents sales de Catalunya. Ara ho dic de memòria, però sé que visitem Torelló, Girona, Tarragona, Lleida, etc. I llavors, a partir d'aquí ja ve el bon temps i... apareixeran els concerts a l'aire lliure, etc. I esperem, doncs sí, com a mínim estar durant 2 anys presentant el disc.
Estic convençut de que a Sant Cugat hi haurà allò que en diuen un lleno, saps què vull dir?
Home, personalment m'agradaria molt. Vam tenir l'ocasió de tocar-hi l'any passat amb els Petits Camaleons.
Sí, ho recordo.
I seria bonic. Realment és un concert, el que portem amb la banda, que... Com comentava, és una experiència musical que aquí no s'ha vist i, de fet, no sé si a altres indrets s'ha presentat una cosa d'aquestes dimensions, però és evident que per a Catalunya no s'ha fet i, per tant, en aquest cas, només per viure l'experiència d'aquest concert ja ho recomanaria a tothom.
Tu insisteixes aquí amb la presentació dels Montes i Princeses, diu, volem quadrar el cercle. O sigui que no t'estàs de res. Volem quedar al cercle perquè això és l'única fórmula, jo estic de cul, els artistes, si alguna cosa té bona la creativitat és precisament aquesta, la de buscar les maneres d'escapar de determinats coses tancades, no?
Exacte, sempre hi ha aquest afany de buscar la cosa diferent, que la genialitat està en aquest tipus de matís. A vegades... No sempre calen coses, sembla paradoxal, no? Un cop hagi exposat la dimensió d'aquest gran concert, que ara exposi aquesta altra cosa, però Sobretot està en la mirada, en trobar aquest angle precís que diferencia de les mirades que s'han fet fins ara.
La gent que participa en el concert aquest, amb el del 3D, el que vindrà aquí, a part de la banda, que ja, això ja ho sabem, la part de veus són o seran els que estan en el disc, no sé, penso a Ferran Frau, que amb aquella babuassa que té tan brutal, no?
Sí, això encara ho hem d'acabar de gestionar, perquè naturalment són gent que té molts bolos i això, però si més no, el concert inaugural que fem a l'Auditori de Barcelona, allà hi seran tots aquests cantants, i esperem que també puguem aconseguir quadrar-ho perquè hi siguin en els altres concerts, perquè realment la cantata en qüestió només la podem interpretar amb aquest format, és a dir, amb els concerts que som només nosaltres quatre, naturalment per qüestions logístiques doncs no ens és possible. Per tant, en aquest cas sí que hi ha la vivència privilegiada de poder escoltar aquesta peça només en aquests concerts, i naturalment posarem tots els esforços perquè sigui possible que hi siguin sempre.
I escoltant la teva música, i escolto, com ja hem comentat abans també, diferents orígens, o sigui que d'aquesta manera volguda que tu deies, no? Aquesta manera volguda de poder mostrar que tot això està en el moment, ara, i que per tant és vàlid en qualsevol moment, i es pot, allò que en diuen, allò que feia aquella barreja, que a vegades hi ha gent que no li agrada, i que en canvi a mi em sembla fonamental per poder continuar existint, per ser moderns de veritat, vull dir, això que volia dir. I trobo coses de pop, i trobo coses de la Elo, i trobo coses de inclús Beatles, i trobo
una
coses...
Una sardana, també.
De tot. Llavors, quin és el moment aquest que es produeix, si és que es pot explicar, que penso que és difícil, en el que tu tens un text primer i després explores quina música hi pots posar, o tens una música que et sona i a continuació fas el text, o no és sempre igual?
Personalment mai treballo amb una cosa concreta en un inici. Sempre la tasca creativa, des de la meva experiència i com jo la utilitzo, és sobretot en el pensament. És a dir, no és que gesti un text i llavors hi escriu una música que es cregui que s'hi pugui adequar o no, o que vagi al contrari i que això estableixi una tensió, etcètera, etcètera, o l'inversa, que crea una música i llavors hi crea un text, no. Personalment, sempre que he creat cançons o obres musicals, ho he fet prèviament amb el pensament. Precisament, lligat amb el que comentàvem abans, sempre he valorat tant o més la meva formació filosòfica que la meva formació acadèmica musical per gestar les meves peces. És a dir, jo sempre considero que la vessant filosòfica m'ha donat eines per la creativitat, i la vessant de l'academicisme musical m'ha donat eines tècniques per plasmar en música final o text aquesta creativitat que s'ha gestat en el pensament. És a dir, tota cançó que surti de mi surt primer de tot d'una idea inicial, que és el germen generador de tota la resta.
Llavors el suport aquest musical vol dir que el busques, o sigui, el cerques després.
Exactament. De fet, és naturalment una visió idealista, no? Però en aquesta idea primerenca ja hi ha generada pròpiament la música i la temàtica de la lletra.
Ja,
és una idea, és una impressió, però al cap i a la fi el que es rep de les peces és precisament aquest element. Un no té la globalitat de la peça al cap quan la rep o quan l'escolta. Té aquesta impressió, aquesta peça en genera aquesta vivència característica, i és això el que a mi m'interessa més de traslladar a l'oient.
Sens dubte això es trasllada quan escoltes els temes tu veges, perquè
ho nota, Isabel,
perquè allò es nota que ell està molt treballat, que s'hi ha pensat molt, sap? Però senyor Tordera, una altra pregunta li volia fer, això de què dèiem ara, perquè vostè tan bon punt fa una vanera com pop rock, com un rock and roll a l'estil clàssic, que també aquest de la nata muntada, que sí?
Sí, sens dubte, rock and roll.
Això, heavy metal també. Jo també hem sentit coses de tot d'aquestes. A mi m'agrada molt tots aquests estils. Però escolti, miri, a vostè li agraden els reptes, que ho deia abans. Doncs ara li posaré un repte. Un repte compositiu, escolti.
Isabel, a veure, vigili,
No, que ja tenim confiança nosaltres.
No, bueno, a veure si...
Escolti, faci una copla catalana, però. Què li sembla?
Bé, em sembla bé, em sembla
bé. Si vol, ja la cantaré jo.
Sí, vostè es compromet a cantar-la i jo li confondré per
vostè. La Piquer, o l'estil
això. Aquestes, les clàssiques, aquelles que parlen del torero i de totes aquestes coses, aquests temes tan, que sí, tan apassionants.
Ah, un drama del principi
aquests
final.
Aquests drames, sí, exacte, però un drama català, això que vull dir, amb l'estil de coble. A mi m'agradaria això.
Jo diria que l'Arnau en aquest moment, entre acabar el Franc Cinquè, que us queden dues setmanes, no, Arnau?
Sí, exactament.
I després a tota la preparació de la gira aquesta, em sembla que
ja té
prou feina,
sí, ja té raó.
I no ara. Ara, Arnau, aquesta opinió i aquest suggeriment de la Isabel, jo me l'apuntaria, perquè veus que és un públic que segur que...
No, sense dubte.
Sí, augmentaria.
Sí, amb molt potencial.
Arnau, t'agraeixo molt la teva presència aquí. I espero que tinguem ocasió de veure'ns. Bueno, segur que aquí el dia 24 d'octubre ens veurem personalment. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres i sobretot intenta quadrar el cercle.
Som-hi, ho seguirem
intentant. Una forta abraçada i fins al dia 21, eh?
Molt bé, Isabel, fins
llavors. Ja el
vinga, adéu,
adéu. Adéu,
tan bon punt sóc arribat, ja s'abandonen amb desig superat. Jo no puc pas fer res, tinc l'ànim d'un burgès i sóc bastat a Don Giovanni. Recordo just on néixer la infermera, va agafar-me, contemplar-me i com si fos el fill de Déu, ja va caure seduïda de la mà. Guapo, m'ho diuen tot hora. Guapo, un rostre que enamora. Guapo, m'ho diuen tant de dia com de nit. Guapo, i un xic de presumit. Els senyors de tots cantons, vaig dubtar-los de la seva essència, agafant-se els pantalons, ja persegueixen i han trepit els talons. Jo no puc pas evitar, sóc fàcil d'estimar, com Lady Di o Marilyn Monroe. Recordo que a l'escola, si volia pujar nota, treure un 10 o haver provat tot fent descans, somrient a petits les meves
Comèdia al 91.5 FM i al web cugat.cat.
L'Ajuntament informa.
Preinscripció i matriculació a les escoles bressol municipals. Del 4 al 15 de maig, presentació de sol·licituds. 25 de maig, publicació de la llista de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional. 26 de maig, sorteig per determinar l'ordenació de sol·licituds. Es realitzarà a les 10 del matí a la sala de plens de l'Ajuntament. Del 26 al 28 de maig, reclamació a les llistes de sol·licitud de preinscripció amb la puntuació provisional. 5 de juny, publicació de la relació definitiva de l'alumnat admès. I de l'11 al 17 de juny, període de formalització de la matrícula. Consulta del cens electoral. A través de santcugat.cat/cens, trucant al 010, a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Sant Cugat, a la plaça de la Vila número 1, o a l'Institut Nacional d'Estadística, al telèfon 901 101 900.
Oficina Jove. Mostra itinerant d'ensenyament als barris. Casino La Floresta, del 13 al 17 d'abril, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Casal Les Planes, del 20 al 24 d'abril, de les 5 de la tarda a les 8 del vespre. Demana cita a oficinajove@santcugat.cat, trucant al 93 544 1965 o per WhatsApp als 667 410 731.
TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
La història del blues, el rock i el pop en un mateix espai. Chelsea Hotel. Els dijous de 10 a 11 de la nit, fes un repàs dels autèntics clàssics a Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
N'has sentit a parlar, però no saps ben bé què és. En coneixes més d'un que ho balla i tots diuen que si comences, ja no ho deixes. Descobreix l'esperit del swing amb Bada Swing. Deixa't contagiar amb la cultura de l'indie hop, el jazz, el claqué, el boogie, blues i molt més. El swing, la vella música amb el nou ball de moda. Els dimecres de 9 a 10 del vespre amb Susi Q. A Cugat.cat 91.5 FM. Cugat.cat. Noranta-u punt cinc FM.
Les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, miri, senyor Eduard, que sempre estic contenta quan sento aquesta sintonia, però avui, després d'escoltar els obeses tanta estona, ara em sembla poca cosa.
Per què?
Això de la conga. Oi, home, perquè ho trobo una mica patxanguero, miri, ja li diré. Ja m'agrada, però...
Però... Vostè em va dir que volia una cosa d'aquest tipus.
Sí, sí, no, té raó. Era per fer-los quedar bé, per fer-los quedar bé. I escolti, miri, l'altre dia, aquesta setmana està rumiant, perquè dic l'altre dia el senyor Eduard, el vaig deixar així, amb això de la dansa. Clar, el vaig deixar preocupat.
Sí.
Perquè vostè va dir que això de contar la sardana, que es tornava, vaja, que això no havia manera, que es tornava boig.
Molt.
Que sí?
Molt. Jo ho vaig deixar per això,
Jo ho va deixar per això, clar. Ja. Clar, és que és complicat. Per això avui li volia aclarir quatre coses. Jo m'he estat documentant.
Hi ha un acudit fàcil en aquest sentit, que és allò que... A los catalanes, claro, cuentan...
¡Ah! ¡Oi, miri, com sona!
Això jo he sentit, jo,
Aquesta sí que no me l'hagués esperat.
Han de contar.
Ai, sí. Oh, escolti, ara li diré una cosa que em va passar a mi. Ballant una sardana una vegada, sap allò que fa la gent que deixen els bolsos al mig?
O sigui...
Doncs una senyora de Madrid em va venir i em diu, perdone, diu, esto que dejan el bolso en medio, que es porque, claro, por la pela y tal, y hacen como un homenaje al bolso. Això em va dir,
no
sí, tant, i tant. Imagini's, ara que jo també penso, escolti, potser sí, què passa? Què passa si som de la pela? Escolti, cadascú que s'arregli les seves. Ara, jo som molt bona persona i sempre que puc fac caritat.
Vinga.
Això sí. Doncs escolti, això de la sardana, això que és un follon, jo li volia explicar els antecedents una mica, perquè ja sap que a mi m'agrada estudiar.
Però ho entendré?
Jo crec que sí. Sí, perquè m'ho ha dit aquesta la Viki, que és molt llesta, la Viquipèdia, que sí. Doncs escolta, he investigat, i la sardana, el Sòcrates i l'Homer i l'Aristòtil, tots aquests ja la ballaven.
No.
I tant, aquells que pensaven tant, abans parlàvem de la filosofia.
Sí.
Sí. Com que les sardanes són molt llargues.
Sí.
I només et mous poc, et desplaces poc, allò... Dura 15 minuts una sardana ballada.
Ells, vol dir que quan eren vells ballaven la sardana, perquè això... Perquè...
Ells ballaven i anaven pensant mentrestant. I així va néixer la filosofia. On és la sardana? D'on ve la sardana més famosa? On és que es balla més la sardana? A l'Empordà. Qui va anar a l'Empordà?
És veritat.
Els grecs.
Els grecs.
Empúries, Empúries, Rodes, que sí, allà amb el vinet blanc, no la senxova de l'escala.
No hi havia pensat.
Doncs així.
No hi havia pensat en això.
I tant, tots acabaven ballant, eh? Però tal com la coneixem, la sardana la va inventar l'avi Pep, o el Pep de la tenora, vaja,
sí,
el Pep Ventura.
El Pep Ventura.
Que aquí té una plaça.
Exacte.
Doncs mirin, per la persona que no saben qui era aquest senyor, ara els explicaré, perquè jo, en Pep i jo, bueno... Bueno, en Pep
no
i jo vam festejar.
No entrem en intimitats.
No, li explicaré fins allò... Allò és com ensenyar el camisón, sap? El bijú. Ah. Fins aquí.
Fins aquí això, arribo.
Fins aquí arribo. Doncs nosaltres vam festejar uns mesos, eh? Jo sempre volia... Ells... No, jo no.
Però què passa? Ell volia tocar la tenora.
Clar. A veure, ells sempre, doncs, allò que volen, un petonet, una mica de remango i tal... Però jo, el que passa és que aquells anys ballava la sardana aquesta curta, i em ballava molta, i a mi em sabia poco allò, saps què vull dir? Jo sempre anàvem a passejar per allà als camps de l'Empordà, i jo sempre li menjava el coco, eh? Jo, i ell, bueno, clar, ell sempre anava a les altres coses, jo deia, Pep, para, dic, és que em té obsessionada això de la sardana, perquè són tan curtes que, escolta, me sabia poco, dic, si jo fos músic, Pep...
No em digui que va ser a partir d'aquí.
Bueno, clar, perquè jo li deia, si jo fos músic la faria més llarga, la reformaria la sardana. I ell, que és clar, com que era un romàntic,
clar,
perquè era nascut al segle XIX i era un bon romàntic del seu temps, va dir, ah sí? La meva Isabel vol més sardana? Doncs li farem la sardana llarga a la meva Isabel. I va parlar amb un que deia Torón, que es van inventar la tenora. El Torón, l'Andreu Torón i ell van fer la tenora, i llavors el Pep Ventura, pues el Pep es va dedicar a tocar la tenora també.
Sí, i tant.
I bueno, llavors es va començar a escriure, es va engrescar, va començar a escriure, i escriure sardanes, va canviar la formació, va posar més músics, i escolti, em va compondre un munt, però es va sorcionar massa.
Però a veure, els llargs i els curts?
Això.
Perquè no m'ho acaba d'explicar.
És que això és com, avui ja s'entringula, això com una sardana, ara estem fent el curt encara, ara arribarà. Bueno, total, que jo quasi no li veia el pèl, dic, escolta, Pep, donem-nos un temps. Estàs massa enfeinat amb la composició, deixem-ho estar. I llavors se'n va escriure Per tu ploro.
Ah, que bonic.
Pues sí. Mira, i ara li he dit a la Núria Feliu que vingui, que ens la cantarà en directe.
Que entri, vinga.
Adéu, rosa d'abril, adéu, rosa encarnada. Demà lluny del teu roser d'enyorament em moriré quan et diran la meva fi plora per mi que per tu ploro, plora per mi més dolçament que amargament puix el teu plor, aixuga el plor.
Ai, Núria. Fantàstica, eh? Porto el cabell més vermell avui?
Sí, el porto. Ara estic fent això de que vull fer un verkami.
Sí.
I m'estic anant per les teles i tot això, i m'he posat diferent.
A veure si... Pues m'agrada molt. Fem una cosa, és que la Isabel Castro ens estava explicant.
Sí, doncs gràcies, Isabel, Núria, gràcies, que maca que és la sardana. La Núria cantava moltes de sardana, però escolti, total... Que això de contar, hi ha tres sistemes, que també me'ls va explicar el Pep. Avui he portat un llibre, així, oh, d'aquests ja de la...
Tot això m'has d'aprendre per poder ballar sardanes?
No, esperi, és un capítol només, de la Biblioteca Popular, 5 pessetes. Bueno. Com s'ha de ballar la sardana, diu. Pues escolti, hi ha tres sistemes. Miri, aquí els explico. El sistema empordanès.
Sí.
El sistema empordanès, aquests es emporten... Ai, tinc un mogollot de papers aquí. El sistema empordanès, com que... Ja sap que els empordanesos, com ves al nord, més xulos són. El Dalí i el Pla, tots aquells.
I diuen que és la culpa del vent, però deixem-ho córrer.
Doncs aquest és el sistema empordanès. Aquí ho explica i ara li llegiré i li quedarà claríssim.
A veure.
Miri, aquí concretament diu... Diu, la sardana està formada per tres parts, l'introit, els curts, els llargs, i va explicant. Diu, a la primera tirada cal fixar-se si els passos són múltiples de quatre. Per tant, si en sobren 3 en marcaran, i si en sobren 2 igual, però si en sobra 1 s'ajunta als 4 anteriors i es divideix en dues parts, una de 2 i l'altra de 3 parts.
Un moment, pari, perquè és
ja t'ha quedat claríssim.
És que no hi arribo, perdoni, però no hi arribo.
Esperi, que aquí ho aclareix més. Diu, quan els compassos de música són parells es faran reparticions. De 2, de 4 i de 6. Si són senars, correspondran les de 3, 5, 7, 9. S'aplicaran les de 4, 5 i 9 i si el ballador es troba a l'esquerra. Però si és a la dreta haurà de fer l'ús de 2, 3, 6 i 7.
Ja tinc mal de cap.
Ai, vol dir que per això, que la gent no balla. Escolta, i després ja el sistema, el selvatà, potser està més clar, el selvatà. Diu, resumint, si en les tirades de 3 i 4 hem hagut de fer el repartiment de 3, 5, 6 o 8, en les de cinquena i sisena correspondrà fer el 7, 9, 12 o 10 amb 4 punts d'anterioritat i, naturalment, viceversa, amb 4 punts de retard.
Aquest és el selvatà,
diu. Oh, però esperi, que després hi ha el difícil, que és la sardana revessa, que ve d'enrevessada. Aquesta sí que és complicada.
Més enrevessada, no pot
sí,
ser, home.
Sí, aquesta diu, hem de partir de la base que si intentem comptar-la com les altres, no assolirem res perquè ens passaran per alt tots els finals de les tirades. Vale. O sigui que cal buscar un altre mètode per saber tiratges exactes.
Isabel.
Miri, jo ara
tinc... Jo li agraeixo molt, la veritat, però fem una cosa, anem a l'agenda.
Sí. Escolti, cosa només li vull dir, per tancar. Ara, per comptar, vostè, jo el que vaig fer és que em vaig comprar això del Decathlon, un podòmetre d'aquests, i això va comptant els passos, que per cert, sap quants passos fem al dia?
No.
Amb aquest rellotge, jo pensava, en devem fer, no sé, uns 500, 13.000 passos al dia. Només anar al lavabo i tornar a la nit, que de vegades m'aixeco, ja faig 150 passes. Eh que no ho sembla?
No ho hagués dit mai.
Doncs mira, imagini ballant la sardana. Doncs això va bé per comptar.
Ui, escolteu una mica més de sorpresa.
Avorrit, que ara sempre ho depèn si explico un acudit. Avorrit, ben igual. Avorrit, que fa més de 3 setmanes que sóc el que tens al llit. Avorrit, que no tinc ni sola nit. Ja que intento seduir la noia rosada a la barra té una escolta enorme ben exuberant. Avorrit, humor amb ventre mentre explico li recito de memòria el nombre pi al temps de Planck. I el pregunto perquè marxa, la mudem com una manxa. La tinc al llit i ja m'he adormit. I el pregunto que l'espanta, mentre veig la meva fanta. I ara tinc al llit i ja s'ha adormit. Aniré a la biblioteca tot buscant una noieta ben lletrada que més
confonar que... Per total, els amics obeses, l'avorrit. Clar, si tu li expliques a una noia que vols lligar amb la noia aquesta i expliques la llei de Planck...
Clar, no hi ha res a fer, però si li expliques amb aquest ritme, ja és sabrosón, ja és una altra cosa.
Bé, ara acabarem el programa, però immediatament, si algú vol anar, a la cafeteria del Teatre Auditori, hi ha la Dàcil, que presenta una cosa que es diu Birth on an Artist. És a dir, el naixement d'un artista, no? Que llavors es diu... Una faula musical de creació pròpia de naturalesa interdisciplinar, música, projeccions, dramatúrgia. En fi, això està immediatament ara mateix. I el dissabte i el diumenge, al Teatre Auditori tenim O l'Amor, que és de Mario Ros Vidal, que és un músic blanenc que va participar en un concurs que ha fet, que va fer cada any, ja fa 4 anys, que fa el Gran Teatre del Liceu, per fer una cosa que en diuen òpera a secundària. Llavors van a un concurs i aquesta gent, els músics s'hi presenten, alguns, i fan un tipus d'obra que pugui ser interpretada per músics i per cantants joves, i després un cor que s'ha format per un càsting que fan amb una selecció d'escoles, de diferents escoles de classes de secundària. I això ho fan el dia 9, dissabte, a les 10:45, a 10:45 i a 12:45, i el diumenge ho tornen a fer a 10:45 i a 12:45, tenint en compte que en aquests moments, no, en aquests moments no, perquè és la meva nit, però els dies dimecres, dijous i divendres, al dematí, ho han estat fent també per a secundàries.
Veu que bé. I escolti, el diumenge també 5, a les 7, que el Miss Fuentes m'han enviat un missatge, presenten al Siglo de Mercantil l'obra Tu, de creació pròpia amb tres actors i música en directe, que ho fan aquests de aquests de el Santi del
el Camerino.
Aquests.
El Camerino,
és
sí.
És de la Unió, bueno, el grup i, que ha sortit dels tallers de teatre Sílvia Servent diumenge.
I cal que corri.
Jo, ai, calli, que ara d'aquí una estona,
home, que no
he d'anar...
D'aquí 10 minuts ha d'estar allà.
Ai, vaig a canviar pitant, que m'haig de posar...
La nit literària.
El bisú, la nit literària
i tenim aquí apuntat que Isabel Castro presenta Com nos tornem.
Ai, sí.
Però serà una mostra de Com nos
tornem. És una mostra perquè es veu que ho volien més curtet. Clar. I llavors s'ha hagut de fer doncs una peladeta, com que jo soc peluquera, doncs bueno, ja sap, que he fet una bona esquilada i ja
cosa,
està.
Fem una cosa, deixem els oients amb música altra vegada dels obeses, perquè es vegi aquesta gran varietat que tenen aquesta gent, que són fabulosos, amb una cosa que diuen brindem. I per què? Perquè jo brindo perquè vostè aquí 10 minuts quan estigui a estar fent el Com nos tornem tingui un èxit que es mereix.
Ai, senyor Eduard, moltes gràcies.
Vinga.
Li dedicaré.
Fins al dijous vinent.
Que ens estreny amb força com un jou i ho farem per totes les vegades que hem promès que ho deixaríem tot i no hem fet res. Ara alcem la copa ben amunt, fem-ho per aquells que estan tan lluny. No oblidem que van acompanyar-nos a molts clucs en tots moments fins a trobar xupluc. Farem un glob de sort que mai se sap i mai s'espera. Quan de les set vides s'arriba sense avís i massa d'hora la darrera.
Brindem plegats pels desitjos i els anhels robats. Brindem tots junts i aixequem els nostres punts. Brindem, brindem per allò que no aconseguirem. Sense avís i massa d'hora la de...